say goodbye, but it's not a way to live. Another life never be as good as this. Maybe we could try, but I'm only gonna miss. It can never be like us. She knows by now I'm so proud. You played me loud. I was the sound of your song. Now it's falling, we're not even close. I was the sound of your song. But then why does the rain on your window?
23 minuts, arribarem a les 5 en punt de la tarda. Els confessaré una intimitat, no? Quan organitzàvem aquesta secció d'avui, la sotsdirectora del programa, com sempre, són tres les persones que formen part de la tertúlia, m'ha dit, estàs boig. O sigui, quan es posin a parlar, però si no podràs ni parlar tu. Perquè certament, les dues persones que avui ens acompanyen al tal setmana com aquesta, diguem que tenen una mica d'experiència davant el micròfon i que, vaja, que paraules no els hi falten a cap dels dos. D'entrada, situarem, com és habitual, l'acció d'aquest tal setmana com aquesta. És curiós perquè avui sí que podríem jugar allò del tal dia com avui. 20 de juny, en aquest cas 20 de juny de fa 39 anys, Miquel Calzada, a les 0 hores i 0 minuts, donava per inaugurada Catalunya Ràdio. Avui ens acompanya Carles Cuní. Què tal, Carles? Bona tarda.
Què tal, Toni? Com esteu?
Oh, aquelles nits dels ignorants, eh?
Aquelles nits dels ignorants.
Hem compartit moltes nits, eh?
De fet, encara la fan.
Sí, és veritat.
De fet, encara la fan. Hi ha el Xavier Solà, que ha continuat amb el projecte i que en aquests moments continua.
Plogut una mica, eh? Bueno, a mi em tenies enganxat a les nits, eh?
Home, estàs parlant de fa molts anys, perquè estàs parlant d'una època que, en el meu cas, va començar l'any 87... i que va acabar l'any 96, és a dir, la nit dels ignorants va durar 9 anys, i jo havia entrat just 4 anys abans, ara fa aquests 39 anys, a fer els magazins de matinals, i mira, i després vam passar a fer tot el contrari, que va ser la nit.
En aquella època jo arribava a treballar tard, i aleshores la meva jefa en aquella època em deia, nen, com arribes amb aquesta cara? Jo li deia, hi he estat escoltant la nit dels ignorants, i l'Elisenda Roca em deia, Toni, que és de matinada, Elisenda Roca, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Fa una il·lusió tenir aquí la
Jo hi era el dia de la inauguració de Catalunya Ràdio. Jo hi era allà, sí, amb una parella que tenia que va entrar a treballar allà, jo no, i ell sí, i aleshores vam anar a celebrar-ho i vam anar a la inauguració, i tant. I d'allà molts amics.
Molts amics comuns.
Li ha desaparegut Josep Maria Franzino, aquí el xino, aquí estimava moltíssim, i tanta gent, és que hi ha gent que encara hi queda, vull dir. I aquest home que feia que no el veia, mare
meva. Sí, ara feia anys que no ens veia. Ara feia anys que no ens veia.
Sí, sí.
Havia estat una època que havíem coincidit molt amb la Elisenda. Sobretot hi ha un respecte professional extraordinari.
Això és veritat.
Jo crec que a la ràdio li falta Elisenda Roca,
Elisenda Roca, això.
L'altre dia, sí, ho sé, però l'altre dia ho parlàvem amb una veu com la de l'Elisenda Roca. És veritat que està a la tele.
Sí, exacte.
És veritat que l'escoltem a la tele. Però jo crec que hi ha molts programes que s'hi podrien ajustar.
Estic escrivint, i quan em deixen faig teatre, i ja sóc a la tele. Mira, escolta'm, em va trucar el Xavi, em va dir, vols ser la Juanja Cardenala? Vaig dir, ara mateix. Però jo col·laboro amb la Carla Torró, que és un relleu preciós, perquè és una gran comunicadora jove.
Sí que ho és.
A Parelles de Fet, a la SER, i estic col·laborant amb el Carles Mesa, que és un altre jove, encara que ell no s'ho cregui, té 40 anys, és un nen, que està fent, no és un dia qualquera. Vaig començar a col·laborar amb ell, em va trucar, pobre, hola, que voldries col·laborar amb mi? Sí, sí? Dic, sí. Quan feia Gente Despierta, que era un programa... No, perdó, quan va substituir a la Pepa Fernández a l'estiu, i li vaig dir, sí.
Doncs fa uns quants anys d'això ja, eh?
Bueno, fa com més de 10 anys.
Sí,
el temps
per això
passa volant, tu.
És veritat que passa volant el temps,
sí.
L'Enric dels Ignorants és que em fa molta il·lusió. La veritat és que em fa molta il·lusió que esteu aquí. Deies que havien estat uns quants anys a l'Enric dels Ignorants. La veritat és que a Catalunya Ràdio has fet unes quantes coses, tu, eh? Més enllà de la nit dels ignorants.
La nit dels ignorants va ser l'última cosa que vaig fer, perquè la nit dels ignorants, diguem-ne, va ser el que va marcar una miqueta a la meva etapa final a la casa. Jo vaig començar, no avui, perquè jo vaig arribar després de l'estiu i jo vaig començar la temporada, diguem-ne, ja normal.
Clar.
La que va començar a partir de mitjans de setembre.
Però quina etapa final, amigo, quina etapa final. Vas marcar un estil, eh? Que no, sí, que, sí que, no que no l'han seguit.
Bé, ho han entès, diguem-ne, de manera diferent, no?
De
la manera que ho enteníem, de la manera que ho vam entendre nosaltres en el seu moment, doncs és veritat, l'empresa ha considerat que aquella manera de fer ràdio, aquella manera, diguem-ne, d'interaccionar amb l'oient, doncs potser per una ràdio pública no era la més adequada.
Ah, no, jo trobo que estava bé, perquè de vegades val la pena allò dir molt bé, gràcies a Déu.
Sí, no? Pam, que sí?
Escolta'm, de tota manera, com avui estem en el dia de les efemèrides i estem parlant del dia que va començar les emissions de Catalunya Ràdio,
sí,
és bo recordar-li a la gent com era la ràdio abans de Catalunya Ràdio i què va significar Catalunya Ràdio, no? En el panorama audiovisual d'una banda, però també social a casa nostra, Carles.
La ràdio pública, sure, per dir-ho d'alguna manera, de Catalunya, arriba en un intent de normalitzar el que era una situació, diguem-ne, idiomàtica, que no es corresponia probablement amb la realitat, no?
Yeah.
Perquè el que hi havia en aquell moment era una sèrie de ràdios privades molt importants, com sap perfectament l'Elisenda, amb la SER, sobretot Ràdio Barcelona.
Sí, sí, marcant, i les noves que anaven apretant,
les noves que anaven a ràdio, Ràdio Minuto, me'n recordo, en aquella època, també, molt important pel que fa a les radiofórmules musicals, i amb los 40 principales, també, en aquell moment, o Ràdio Barcelona 2, no?, que en dèiem primer al principi,
va durar molts anys, Ràdio Barcelona 2,
i després amb totes les grans emissores de les grans capitals de comarques, perfectament, doncs Ràdio Terrassa,
i
o Ràdio Manresa,
d'on ha sortit molta gent, també molts professionals.
La majoria dels professionals d'aquest sector. I Catalunya Ràdio arriba amb la intenció de normalitzar, diguem-ne, sobretot pel que fa a l'idioma, doncs el fet de poder fer una ràdio que emeti les 24 hores al dia en català i que sigui competitiva a l'hora de poder lluitar amb aquestes emissores de ràdio, diguem-ne, perquè aquí el que hi havia era, doncs, a nivell públic hi havia Ràdio Nacional d'Espanya i a
Ràdio
Catalunya
4,
hi havia Ràdio 4, i aquí s'acabava una mica
Ràdio 4, d'on va anar per a molta gent directament a Catalunya,
a Catalunya
Ràdio,
també de la
Catalunya
SER, no?
Ràdio es va nodrir de SER, clar. Catalunya Ràdio 4, Ràdio Joventut, no oblidem,
molt important,
clar,
de fet la més important probablement en aquell moment havia estat Ràdio Joventut, que és d'on havia sortit la majoria de la gent d'aquella època,
clar.
Per exemple, l'Elisenda parla d'ella mateixa, m'entens?
Jo no he dit res.
No, però és veritat, però és que és veritat, perquè l'escola de ràdio...
Com surt el Basté? Com surt el de Ràdio Joventut?
Igual que tu, no, igual, i el Josep, el meu germà...
Clar,
exactament igual.
Però ton germà és més cert. Ton germà
sí, però
es va fer gran a la SER.
Ràdio Joventut.
Sí, però es va fer gran a la SER. Sí, a la SER és on va agafar un lloc important.
L'escola era Ràdio Joventut.
Clar.
Com m'agraden aquests programes en els que no cal fer res, no?
No, però és veritat.
Senyors i senyors, molt bona tarda, presentes i abans.
No, però és que Ràdio Joventut va crear escola. O sigui, programes com el Quisicoses, programes on hi havia les veus del Joan Comelles, del Constantino Romero, presentant música.
Sí,
el Constantino presentava música.
Sí, sí.
El Bax, el Pallardó.
Importantíssim.
Bueno, clar, és que estem parlant Tito Bediagonal i el Jordi Estadella.
Jordi
és que era una gent, després ja més modern, la Senda de los Elefantes, amb el Montesol, amb el... És que clar, era el més modern. I d'allà, quan es va crear Catalunya Ràdio, bum, van anar-hi parar un munt de directius i de gent i de tècnics i... Clar.
Com ha canviat el panorama, eh? El Carles Cuní, ara mateix, a banda de ser el director del grup Flash, és també el president de l'Associació de Ràdio de Catalunya.
Mm-hmm. Important ets, tio.
Molt important, importantíssim. Oh, no t'ho pots imaginar.
És molt important, eh? Jo segueixo sent una titellaire. Tu t'has fet molt important.
Escolta, al contrari. Aquí l'única cosa que hem fet ha estat posar-nos a disposició del sector per ajudar amb el que puguem.
T'admiro molt, eh?
Precisament també per això.
Escolta'm, i com veus el sector, Anna?
No, perquè el que ha canviat és això. És que avui estem aquí commemorant una fita important, els 39 anys de la posta en marxa a Catalunya Ràdio, que t'agraeixo moltíssim la invitació, però és que ara sí que ha canviat també, perquè cada vegada més el pes de la ràdio pública una miqueta ha anat en detriment de la iniciativa privada, i en aquest cas també, doncs, l'associació no fa res més que intentar reivindicar doncs encara una manera de fer ràdio que respon a interessos, diguem-ne, doncs particulars, empresarials, i no, diguem-ne, estrictament, diguem-ne, de partit. Clar. O públics, que és una miqueta el que ha anat passant durant tots aquests anys, no? Vull dir que...
El que és que la ràdio privada ara mateix està vivint un drama, no? Amb el tema de la publicitat i de com cada vegada el mercat és, està més dividit, no, i
drama,
el finançament...
Un drama d'audiència, no.
Drama, no, drama d'audiència, no. Drama per mantenir econòmicament,
ah,
això, eh?
Ah, sempre, oh. Clar. Sí, sí.
Clar, costa.
Clar,
costa, costa, però també és veritat perquè ara cada vegada més també els anunciants tenen més alternatives, clar, tenen altres maneres, que abans, diguem-ne, era un sector, que era quasi un sector que teníem l'exclusivitat, i ara hem de lluitar contra les xarxes socials, i hem de lluitar a internet, i hem de lluitar amb altres fronts, perquè el món efectivament ha canviat molt, i ara el que hem de fer és intentar aconseguir l'atenció de la gent, cosa que abans es donava per feta, perquè la gent no tenia altres maneres de distreure's, o altres maneres de divertir-se, o altres maneres d'instruir-se.
I la ràdio també s'ha hagut d'adaptar abans de que els podcasts. És a dir,
ara anava a parlar jo d'això.
Clar, si es perds ara l'entrevista, la conversa de tots tres, tu la pots recuperar una altra hora, tranquil·lament, a través d'un podcast. I aleshores, clar. Abans...
Jo t'he de dir particularment, a mi particularment és una qüestió que no m'agrada.
Doncs jo escolto,
no m'agrada.
Escolto podcast de ràdio.
No m'agrada des del punt de vista de que trenca una mica aquesta gràcia de la ràdio, que era que, diguem-ne, es feia un tipus de ràdio en funció de l'hora del dia en què s'emetia.
Sí, però durant el dia a mi vegades em costa escoltar segons quin... L'escolto primera hora...
Clar.
I després ja em costa més. Hi ha programes que m'agraden i els escolto al vespre.
Clar. Però, per exemple, abans el Toni parlava la nit dels ignorants, no tenia sentit fer la nit dels ignorants a les 6 de la tarda.
No.
Perquè estava pensat per aquella hora, de la mateixa manera que no té sentit fer un magazín matinal a les 8 del vespre, no? És a dir, jo crec que aquell encant de la ràdio, que en funció de l'hora del dia fèiem un tipus de ràdio determinada, això s'ha anat perdent a partir del moment que hem tingut la possibilitat, com tu molt bé dius, de triar l'hora del dia en què volem escoltar.
Però hi ha programes que seguiran sempre vivint del directe, com són, ara tu ho deies, les ràdios matinals, les ràdios despertadors, perquè és que tenen sentit perquè són això. I després els programes sí, potser, que acompanyin de matinada. Aquests també seguiran vigents. Però hi ha molts programes que, sí, jo quan surto de treballar a Sant Cugat, clar, jo em trobo, doncs, potser a la tarda, doncs, al Clapés, o, saps, la gent que fa la tarda, i aleshores vaig canviant d'emissora, vaig veient què m'ofereixen. Però, clar, és una estona.
Clar.
Després, quan arribo...
L'estona del cotxe.
És l'estona del cotxe.
El driving time.
Aquesta conversa podria ser perfectament un podcast, efectivament, no? Aquesta conversa podria ser perfectament un podcast, està clar, no?
No, és probable que si fos un podcast, els tres que estem aquí no intentéssim imprimir-li el ritme que li estem imprimint, perquè no tindríem el concepte de pensar...
La sensació del directe.
La sensació del directe.
La sensació del directe, que és única. A la ràdio i a la tele, no, Elisenda?
Sí, sí. No, la tele també és important. En tot cas, tant a la ràdio com a la tele, l'important és què comuniques, què dius i com ho dius. Això ho serà sempre i serà sempre així. L'altre dia parlava amb el Rodrigo Vázquez, que és aquest nano que ha substituït el Jon Aramendi, que ve de la televisió gallega, i ja quan parlava molt ràpid. Ell diu, a casa teva, que t'han dit, no?, que parles molt ràpid, diu sí, tota la vida. Dic, lo bo, el millor que et pot passar és que, a més, se t'entén. Perquè hi ha gent que parla tan ràpid i li has de dir... una cosa és tenir ritme i l'altra és... I hi ha unes bones generacions que tenen ritme, que saben parlar, que a vegades se'ls has de dir frena, frena, no tan balistant, però hi ha gent que en sap i que hi ha bons relleus, i després hi ha gent una mica desorientada, perquè la ràdio no és per influencers.
A mi una cosa que m'ha agradat molt, avui quan feia un cop d'ull als guions, no?, una mica a veure tal, com m'han presentat a l'Elisenda, no? Periodista...
Qui?
No, com em presentaven a l'Elisenda Roca en el guió, no?
Val.
I m'agrada de bo, periodista, presentadora, directora teatral, escriptora de llibres infantils, professora universitària, ara la veu en off del Saber i Ganar.
De màsters.
Està molt bé això, no, Elisenda? Hi ha un moment per cada cosa i picada moltes coses a la vegada, no?
Hi ha qui no li ha agradat mai, eh?
A mi sí m'agrada.
A tu sí, però ja les crítiques que m'han fet sempre és... Tu què ets? Jo comunico coses.
Clar. Jo faig coses, clar.
Sí, quan encara no hi havia la facultat de comunicació audiovisual, perquè jo vaig fer Ciències de la Informació, que és com es deia a Bellaterra, doncs es deia així. La veritat és que jo el que faig és expressar-me a través del que pugui, i aleshores sí. I a més tot ve lligat d'una cosa a l'altra.
A més,
ràdio...
tens una productora, de fet, que es diu La Paraula, no?
Paraula es diu, sí.
O Paraula.
Paraula, sí. Bueno, jo tota la vida ho he fet, vull dir, el que m'ha interessat he dit que sí. Jo quan vaig a fer xerrades amb els nens sempre els hi dic mai, que ningú mai us digui això no pots fer-ho.
Clar.
I no cal que feu una sola cosa. Si us agrada fer dues coses, feu-les, molt ben fetes, però feu-les. Un mestre pot ser poeta, un astronauta pot compondre cançons. Vull dir, no us quedeu només amb una cosa si voleu fer-ne una altra i teniu temps. Perquè no, no? El Salvador Massip, gran amic i científic, importantíssim, té un grup de rock. Mm. Clar, que és un hobby, sí, d'acord, però ho fa i dedica temps i li agrada. Bueno,
a l'Elisenda Roca el que li ha agradat sempre, jo recordo que ells Viva la Gente, que vam compartir molt, i era el noi de les unitats mòbils del programa, l'Elisenda Roca. Era molt jovenet, bueno, els dos eren molt jovenets.
No, però era espavilat, tenia molt bona veu i estava al segon canal d'Antena 3 posant música, vaig dir, traigue'm més, te hombre, per aquí.
I ahí llegué jo. Recordo que, evidentment, en aquell programa feien moltes coses, no? Però l'Elisenda el que li agradava molt era el teatre, que jo crec que ho ha marcat sempre, el teu amor pel teatre, no? I segurament
sí,
això t'ha portat a tenir grans amics.
Ve de família.
És cert que ve de família. I t'ha portat, deia, a tenir grans amics com el Benet i Jornet.
Home.
Que va ser un gran amic teu.
Una persona que sí, que amb qui vaig dinar, sopar i riure i veure com anava creixent la Carlota i sí, a través d'altres amics també que ens anàvem trobant i era una persona entranyable i molt curiosa. I sí, la veritat és que érem com una colla que anàvem sempre junts, el Belbel, la Magdalena, el Pepito, tota una sèrie de gent.
Avui faria 82 anys. Avui faria 82 anys. Ha estat l'anècdota que he anat a buscar perquè enteníem que era maco recordar la figura d'en Benet i Jornet, que d'altra banda ens ha donat tantes alegries al teatre, a la tele.
Perquè va ajudar molt, molt, molt als creadors joves. Va ajudar molt als creadors joves. I jo crec que d'altra banda, ell va rebre un aire nou d'aquests joves creadors. Vull dir que va haver-hi com una mena de vasos comunicants en la creació. I ell té obres de teatre que són absolutament importants pel teatre català.
No, i a la tele, no? Estic pensant,
també,
Garbes,
també,
no?
També, a la tele, que li va donar tota la popularitat. Imagina. Bueno, va ser el creador de Poblenou.
Per això.
Es considera que el primer, diguem, la primera sitcom televisiva va ser La Granja, us en recordeu? La Granja, del programa El Puyal.
A dintre del programa del Puyal.
Ah, exacte. Aquesta es considera la primera, diguem, sitcom de creació
pròpia.
Però diguem que sí, hi havia més gent. Però ell va ser el creador del primer serial, és a dir, quan acabaven de fer Dancing Days i no teníem serials nostres, va arribar Poblenou. I aquest va ser la sorpresa.
Aquella època de les telenovel·les a TV3, en Benet i Jornet va aconseguir això, no? Que ens enganxéssim. O sigui, alguns ens enregistraven els programes i els veiem després de allò que dèiem dels podcasts, no?
D'alguna manera s'havia avançat. Gravaves amb el vídeo.
No, és que era un... Clar, parlava d'aquí, a més parlava d'un barri com el Poblenou en transformació, vull dir que et tocava de prop i... Clar, al Benet sempre li havia interessat la cosa social, la cosa política, la cosa... Obres seves que han estat prohibides i amenaçades pel Brenau o les Fosques, prohibida pel franquisme, vull dir que... I ell sempre li agrada la cosa social, no només allò que hi hagi salseo, que diuen ara els joves, és a dir, que hi hagi relacions i tal, que també, sinó que a més hi hagi algun element d'actualitat que sigui social i política, i Poblenou ho tenia.
Que bé, avui volíem utilitzar aquestes dues anècdotes per convidar al programa dues persones que tenien moltes ganes que vinguessin, l'Elisenda Roca i el Carles Cuní. Elisenda, no et tornarem a escoltar mai fent un programa de tu a la ràdio?
Però que ja col·laboro.
Sí,
escolta'm, amb les Píndoles a Can Basté.
El segell de la casa.
Jo ja col·laboro. No, és que saps què passa? És que ja ho ha dit el Carles.
Fora d'antena ho ha dit.
Sí, vull fora d'antena.
Ho ha dit fora d'antena.
Fora d'antena, he dit... El problema de...
Sí, el problema de fer tantes coses, una darrere l'altra, tampoc ara us penseu que sóc Harry Potter i vaig tirant varetes i van fent soles. No, bueno, seria Hermione Granger, però no, és igual, sóc dona, però no tinc cap vareta. Aleshores, com que he de fer una cosa darrere l'altra, la veritat és que tu saps el que t'ocupa. La gent diu, ai, que bé, fas un programa de tarda,
No treballes 3 hores.
Pots dormir al matí? Dius, no, senyora, al matí estic preparant-lo, vull dir que... Jo he fet programes de tarda, ho sabeu, de 3 hores, i durant molts anys, i clar, és estar tot el dia allà. Per això, mira, quan vaig tenir el meu nano, que ara és músic, per cert, escolteu-lo, que acaba de treure Pareja Feliz.
Ah, molt bé.
Us agradarà molt i col·labora la Lídia Pujol.
Perfecte.
Li fa els cors. Bé, aprofito.
I tant.
No,
i tant.
Ara quedo amb la revista.
No, fantàstic.
A mi m'és igual.
I tant.
Ah, és veritat, Pareja Feliz, l'has d'escoltar.
Escolta'm,
què és? Està a Spotify i està a YouTube. Perquè, a més a més, saps què tenen aquests nois joves? Perdó, eh? Res, el resum d'abans és que ocupa moltes hores. Aleshores, el que té aquesta gent jove és que s'ajunta gent amb talent. Llavors, un que està acabant d'estudiar cinema i tal, el Paul Mansax, gran realitzador, escolteu aquest nom. Després l'altre que és un colorista, l'altre que és no sé què, llavors s'ajunten tots i és que fins i tot em diu... el meu amic Orson em porta roba d'un showroom, i quan vaig a la roba dic, ets agosarat, sort que ets alt, fill. M'ho poso jo. I són valents, i aleshores se'n refien i hi ha un concepte pensat, val? I bueno, i al costat hi ha aquí la supercap de producció, que és l'Ariadna Cabré, que sense ella això no rutllava. Però són gent que són joves, com érem nosaltres, que tenen 20 anys, i escolta'm... on està el món que me'l menjo?
Tu
patates.
Això, Carles, m'imagino que ho vius molt directament, no? A Flash.
Sí, sí. Bé,
a Flash estàs envoltat de nens que segurament responen una mica a això.
Això una mica...
He pensat, posa la música al meu fill.
Clar, jo que és una mica del que deies abans.
Ara sí que estàs fent de mama, mama. No, eh?
Mama, mama, total.
Sí que és veritat que jo, que igual que ella, també hem deixat, diguem-ne, el micro, per dir-ho d'alguna manera, pel que dèiem, no? Pel que implica de responsabilitat i pel que implica d'obligació d'haver d'estar cada dia preparant un programa i després fer-lo, perquè jo a vegades la gent no és conscient del que significa, doncs, la feinada que feu vosaltres cada dia, no només de 3 a 6, sinó tota la preparació. Sí que és veritat que jo tinc la gran sort de que no tinc l'oportunitat de fer una feina diària davant d'un micro, però tinc la sort de treballar amb gent jove.
Home.
I la gent jove et dona molta
vida. Et dona vida, estic d'acord.
Molta vida. I jo sóc una persona molt feliç perquè cada dia puc aprendre i puc disfrutar de l'energia, m'entens, de la iniciativa i de les ganes d'aquesta canalla que ens ajuden a estar en contacte amb aquest mitjà nostre.
Ells i elles aprenen.
Total.
I tu aprens d'ells, perquè et donen una altra visió del món. Has de ser molt obert, clar, si ets un carcamal tancat.
L'altre dia llegia un article que m'ha agradat molt, que deia que ara mateix el millor tàndem professional el forma una persona de 45-50 anys amb tota l'experiència, amb una persona de 20-25 anys, és la persona amb tot el coneixement.
Aquí estem.
Digital, de xarxes, és absolutament així.
Mira, et vaig a dir una primícia.
Va.
El que m'agradaria és fer, ara que parlava, allò que no li agrada al Carles Cuní, que és un podcast amb una persona de 20 anys.
Ah.
Amiga.
I hi ha una cosa que no he fet mai de la vida, i és l'única cosa que algun dia, quan tingui temps, proposaré fer-la, que és el que va fer ell, Ràdio Nocturna. Tu.
Ah, és maco, això.
No l'he fet mai.
És
maco. Que he fet horaris, eh?
És
Fins maco. I tot he parlat d'esports, he fet de tot.
No t'ho recomano, carinyo.
No, eh?
Ja no. Aquestes alçades, nocturna, eh? Aquestes no, alçades, no, perquè això sí que s'han de tenir 20 anys.
Sí, oi?
O 30...
No,
perquè el grau d'exigència...
Jo vaig estar un estiu...
9 anys anant a dormir a les 7, a les 8 o a les 9 del matí cada dia. Va ser
però
molt
no acabava pas aquesta hora. Què feies després?
Clar, però tu acabes a dalt de tot a les 4 del matí.
Amb molta adrenalina.
Després d'un programa de 3 hores, saps el que representa, i estàs amb l'adrenalina.
Sí, jo vaig estar...
I tu te'n vas a intentar dormir i no dorms,
perdona,
eh?
I no això, has d'aguantar fins a la 1 de la matinada.
Ja. Primer esperar fins a la 1.
Primer esperar fins a la 1 i després sortir a les 4.
Per arribar a les 4 a tope.
Jo començava a les 12, allò no era de 12.
Després, primer vam començar a la 1. Els primers anys vam fer de 1 a 4. I vam acabar de 12 a 3.
Doncs sí que m'has fet perdre son, tu, al llarg de la vida. Jo t'escoltava.
Molta son.
A la 1.
Sí. A la 1 començàvem.
El millor del tema és que podrien ser les 6 i podríem seguir així tal qual.
Perdó, que ens hem
menjat el temps. No, si ja està. Ens hem menjat el temps tal qual ens l'havíem de menjar. És a dir, que no hi ha cap mena de problema.
Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer.
Perdonis, estimats oients.
Ha estat un plaer.
De Ràdio Estel.
No farem més.
No, espero que sí. Espero que torneu, no? Espero que torneu. Ben aviat buscarem altres anècdotes. Excuse. I ens hi tornem a trobar un dia, fem un cafè, en parlem de coses.
Escolta'm,
no?
Tu digues i aquí estem.
Aquí estem. Elisenda,
ha estat un plaer veure't de nou.
Igualment retrobar-te.
Que bé, guapa.
Oh, sí, guapo.
Ai, quina alegria. Feia molts anys que no compartíem un micro així de propet, eh?
Veus que bé.
Carles Cuní, un
Toni,
plaer, de veritat,
per mi
com
també, sempre.
Moltes gràcies.
Sí, un respecte.
Fem una pausa, són les 5 i de seguida tornem, la darrera hora del nostre Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.